Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per una jornada de canvi que ens portarà un sistema frontal que començarà a actuar de cara a la tarda.
Ara mateix 18 graus a Palamós, a Corçà i 19 a Palafrugell.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dijous 30 maig del 2024, dia potser una mica més ennuvolat, ara durant el matí, a la tarda ruixats, que poden afectar cap a la segona meitat del dia, fins i tot durant el vespre. Avui al Supermatí us expliquem que Platja d'Aro endureix les mesures contra l'incivisme i, evidentment, el que més ha cridat l'atenció són els límits que posaran els comiats de solter. Avui ens explicarà el seu alcalde, Maurici Jiménez. Explicarem com queden dos sectors que fins ara estaven protegits a Palafrugell per la moratòria urbanística, dos sectors de la costa, i s'ha retallat la capacitat per construir-hi. També parlarem, evidentment, de la revisió del principal instrument d'ordenació urbanística de Begur, que també es vol revisar. Estem parlant del POUM. Explicarem què se'n farà, perquè és l'eina per intentar limitar una mica la capacitat de construcció també a Begur, molt afectada per i molt criticada per les entitats ecologistes. I farem gana parlant de la Fira de la Gamba de Palamós, que arriba a la novena edició esperant superar els 200 quilos de gambes venudes. En parlarem de tot plegat avui al Supermatí. Això és Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Com us deia, avui al Supermatí ens acompanyarà l'alcalde de Platja d'Aro, Castell, Platja d'Aro i Segaró, en Maurici Jiménez, i com cada dijous parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Però abans, saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador.
Hola, bon dia.
Carla Saló.
Bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Platja d'Aro limita els comiats de solter i les bicicletes al passeig i també altres actituds incíviques a la via pública.
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró ha aprovat inicialment en el darrer ple d'aquest dilluns 27 de maig la modificació d'aquesta ordenança per regular, entre d'altres, els comiats de solter, l'ús inadequat dels espais públics, la recollida d'excrements a la via pública o la circulació de bicicletes pel passeig marítim durant la temporada estival. La voluntat des del consistori és millorar la convivència i també les conductes cíviques en aquest espai públic. Aquesta ordenança es troba actualment en període d'exposició pública, però està previst que entri en ple funcionament a partir de Sant Joan.
De seguida en parlarem amb l'alcalde de Platja d'Aro, en Maurici Jiménez. El ple de Palafrugell ha aprovat els nous plans urbanístics arran de les negociacions amb propietaris durant la moratòria de construccions. Estem parlant de la zona de Sant Sebastià, de la muntanya de Sant Sebastià, i dels jardins protegits de Calella, de Rubió i Tudurí. En tots dos espais es limiten les construccions.
Portem, diguem-ne, amb força satisfacció, sobretot perquè la tasca ha estat feixuga i ha estat...
Les donacions recollides a l'Hospital de Palamós permeten fer 31 trasplantaments de cèl·lules mare des del 2010.
La revisió del POUM és un pas clau per planificar...
Un segon, que aquesta no és la crònica, ara sí.
En els darrers 14 anys s'han fet centenars de donacions que al seu torn s'han convertit en 315 unitats de sang de cordó disponibles per ser trasplantades. Aquest tipus de trasplantaments es poden contribuir a la curació de nens, però també d'adults que pateixen malalties greus de la sang, com la leucèmia o algunes immunodeficiències, a més d'oferir noves esperances per la medicina regenerativa.
I el que ens deies, Anna, Begur adjudica la revisió del POUM, del contracte, del pla d'ordenació urbanística.
La revisió del POUM és un pas clau per planificar i gestionar el creixement urbà de Begur de cara al futur. El nou pla actualitzarà les normatives vigents i les adaptarà a les necessitats actuals i futures dels residents i empreses locals. La revisió s'ha adjudicat per un valor de 614.000 euros.
La novena edició de la Fira de la Gamba de Palamós vol superar els més de 200 quilos de gamba que es van servir l'any passat.
Palamós ja té tot a punt per celebrar la novena edició de la Fira de la Gamba, que es farà el dissabte 8 de juny a la llotja del Port Pesquer del municipi, des de les 12 del migdia i fins a les 10 de la nit, ininterrompudament.
Les 8 i 4 minuts, dues notícies esportives. Per començar, que la begurenca Paula Badosa ha començat amb bon peu a Roland Garros.
La begurenca es va refer d'un preocupant mal inici i va debutar amb victòria al Gran Slam parisenc. La seva rival, l'anglesa Katie Boulter, jugava per primera vegada a la terra batuda de París, però malgrat que és una tenista més acostumada a la pista ràpida, va posar en dificultats a la catalana.
i el palafrugellenc Nil Bussot queda sisè al Campionat d'Espanya de motocross a Múrcia.
Tot i això, Bussot ha empatat amb el cinquè classificat. El campionat es va celebrar aquest cap de setmana i el palafrugellenc explica a Ràdio Palafrugell que està content amb el resultat i l'esforç.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Avui l'amnistia s'aprova definitivament al Congrés dels Diputats després dels intents del PP per endarrerir-la durant la seva tramitació al Senat. El ple començarà a les 9 del matí amb les intervencions de 7 minuts de cada grup. Poques hores abans que arrenqui aquest debat, al Congrés alguns sectors de la judicatura continuen fent maniobres d'última hora per aturar-la. Els quatre fiscals de la sala del Tribunal Suprem tenen a punt un informe amb dubtes seriosos sobre l'aplicació de l'amnistia. I Alerta Solidària calcula que un total de 419 persones de la societat civil independentista es podrà beneficiar d'aquesta llei d'amnistia, mentre que hi ha 750 que ja tenen les causes arxivades o que han estat absoltes. Segons aquesta entitat, hi ha hagut un total de 1.168 persones amb causes penals relacionades amb el procés independentista. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha estat absolt de l'últim cas obert de la trama Gürtel. La Fiscalia havia demanat un any de presó i 6 d'inhabilitació per tràfic d'influències, però l'Audiència Nacional ha conclòs que no hi ha proves que Camps ordenés o suggerís adjudicar de forma il·lícita l'exposició valenciana a Fitur 2009. I més de 50.000 euros de multa a un institut de Tortosa per tenir alumnes treballant al centre. Inspecció de Treball ha confirmat les irregularitats en convenis de pràctiques fraudulents amb una empresa que no van trepitjar mai durant aquestes pràctiques. 6 estudiants estaven cobrant per fer pràctiques al centre quan en realitat feien tasques de manteniment i reparació dels equips informàtics. Tela amb aquestes pràctiques i tot instituts, universitats, hi ha algunes condicions que són bastant fraudulentes i com es demostra en aquest cas de Tortosa. Vuit i set minuts, moment per la previsió del temps amb en Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Quin temps esperem per avui al Baix Empordà?
Comencem el dia encara sense canvis aparents, potser una mica més de nuvolositat ara durant el matí i tarda que podrà ser de ruixats que ens podrien afectar avançada la segona meitat del dia i fins i tot durant el vespre. Pel que fa a sensacions, avui dijous no esperem tanta suavitat com ahir dimecres i ho notarem bàsicament amb les temperatures màximes. Les temperatures estaran a la forquilla dels 14 graus mínims als quasi 24 màxims i això serà degut a la nuvolositat que no deixarà lluir el sol. No parlem d'un dia de pluja, sinó d'una jornada de ruixats de tarda que ens portarà un nou front que començarà a donar-nos algun ruixat de cara a la tarda vespre i que serà l'inici d'un nou episodi de variabilitat primaveral coincidint amb el cap de setmana i el començament de l'estiu climatològic i que alternarà temperatures més baixes del que tocaria per l'època, tramuntana moderada i inestabilitat que portarà possibles ruixats que s'aniran succeint amb estones de més nuvolositat i sol.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I el comentari d'avui és de l'activista palafrugellenca, l'activista cultural Neus Colomer.
No sé què en penseu vosaltres, però jo tinc la sensació que amb la cerca constant de la comoditat i la seguretat cada vegada ens creem més riscos. I aquesta setmana n'hem vist un altre exemple amb el tema dels terres dels parcs infantils. Per estalviar la mainada, un nyanyo o un pelat, hem acabat exposant-los a respirar productes químics i a contribuir encara més a la contaminació ambiental. I és que els humans som éssers contradictoris. Per una banda, s'espera el cap de setmana per passar temps a l'aire lliure i gaudir de la natura. Per l'altra, en el dia a dia, la natura ens fa nosa. Les fulles dels arbres, les plantes, els ocells fan brut i cada cop s'ha apostat més per places dures sense un bri d'ombra. La producció de cautxo sintètic implica processos químics que poden ser perjudicials per al medi ambient. A més, amb el temps, el cautxo es desgasta, alliberant microplàstics que contaminen l'entorn i potencialment afecten la salut dels nens. Els terres de cautxo, al igual que el formigó, també contribueixen a aquest efecte illa de calor, retenint la calor i fent que els parcs siguin menys confortables durant els dies calorosos. A més, limiten la interacció dels nens amb elements naturals, restringint oportunitats de joc creatiu. Renaturalitzar aquests espais porta nombrosos avantatges. La vegetació i la sorra no sols regulen millor la temperatura, creant ambients més frescos, sinó que també fomenten el joc imaginatiu i la connexió amb la natura. Aquests materials són més sostenibles, requereixen menys manteniment costós i contribueixen a la biodiversitat urbana. Milloren la qualitat de l'aire, proporcionen hàbitats per la fauna local i permeten l'absorció de l'aigua, ajudant a recarregar els aqüífers subterranis i reduint la probabilitat d'inundacions urbanes. Transformar els parcs infantils en oasis naturals és un pas cap a un futur més saludable i segur per a tothom.
Moltes gràcies, Neus Colomer. I ahir que Taylor Swift va aterrar a l'estat, va fer el primer concert al Santiago Bernabéu a Madrid davant de 65.000 persones, s'ha de dir, segons les cròniques, amb una sonoritat bastant terrible. Avui és el segon concert, 65.000 persones més, eufòria col·lectiva al voltant de Taylor Swift, i avui la recordem, recordem un dels seus primers èxits que es va fer famós internacionalment, és el Shake It Off. Taylor Swift, Shake It Off, és la cançó del dia avui al Supermatí. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ninots inflables, altres joguines sexuals, disfresses, els comiats de solter, prohibides. L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i Segaró ha aprovat inicialment en el ple d'aquesta setmana la modificació de l'ordenança que regula els comiats de solter, l'ús inadequat dels espais públics, recollida d'excrements, però evidentment doncs el que més ha cridat l'atenció són els límits dels comiats de solter. La voluntat des del consistori és millorar la convivència i evitar conductes incíviques en l'espai l'espai públic. Ara aquesta ordenança està en període d'exposició pública i en principi entraria en funcionament a partir de Sant Joan.
La nova ordenança, tal com ha destacat l'alcalde de Castellplats d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, sorgeix de la necessitat de regular l'ús de l'espai públic per millorar la convivència entre veïns, visitants, comercials, entre d'altres. Aquesta necessitat neix de les queixes que provenien de la ciutadania i també d'alguns comerços del municipi. Entre les mesures, per exemple, hi podem trobar algunes limitacions que hi ha previstes pels comiats de solter que normalment es fan en època de primavera i estiu. Per exemple, s'ha prohibit l'ús de disfresses, inflables o objectes de caràcter sexual en aquest tipus d'actes o el consum d'alcohol en la via pública. Durant la roda de premsa, el cap de la policia local del municipi, David Puertas, ha posat un exemple que es va produir fa relativament poc d'aquest tipus de conductes. De matinada, un grup anava amb música alta, van lligar el nuvi en un fanal amb cinta aïllant i s'hi van reunir al voltant. Tal com apunta l'alcalde del municipi, no hi ha problemes amb tots els comiats de solter. Els únics que suposen una problemàtica són els que sobrepassen els comportaments cívics.
Portem aquest mes de maig doncs, amb una visió doncs, que hi ha hagut diversos comiats de solter en el nostre municipi. També ho hem de dir, i jo crec que val la pena. Hi ha molts d'aquests comiats que no comporten cap problema. I crec que val la pena ressaltar-ho. És a dir, la gent que ve, passeja, òbviament pot portar una cinta, pot portar un pin, pot portar una samarreta. No és un problema aquest tipus de trobades i que vinguin a passar-s'ho bé, com comentava la regidora. El problema és quan sobrepassen algunes actituds i a partir d'aquí es torna, doncs, diguéssim, incontrolable des d'una visió de que l'ordenança anterior no ens permetia lluitar amb tota la contundència de que ara doncs, sí que ho podrem fer.
Entre altres limitacions que s'han instaurat amb la modificació d'aquesta ordenança, hi ha la prohibició de circular amb bicicleta pel passeig marítim des de principis del mes de juny fins a finals del mes de setembre. L'obligació de recollir les defecacions dels gossos a la via pública, la prohibició d'anar sense la part superior coberta de roba pels carrers del municipi o el canvi en la regulació dels nivells de soroll a la via pública.
Una altra de les mesures ha estat l'augment de la plantilla amb 12 agents interins més.
El cap de la policia local del municipi, David Puertas, ha exposat amb dades la necessitat d'incorporar aquests agents de cares a la temporada d'estiu. La plantilla té 49 efectius i aquests 12 agents més durant la temporada d'estiu permetran cobrir zones que no estaven cobertes de manera efectiva amb servei ordinari. Aquests agents que s'incorporen per aquesta temporada estival estaran destinats principalment a la zona del passeig marítim i a la zona de l'eix comercial.
No? Nosaltres creiem que amb aquesta aposta política podem millorar el que fèiem fins ara. Jo abans ho comentava amb l'alcalde i la regidora, no serà erradicar tot el que passa al municipi, però s'intentar reduir o minimitzar. No? I amb aquest increment intentar que la convivència al nostre poble sigui cada vegada millor.
La regidora de Seguretat, Imma Gelabert, ha apuntat que perquè els visitants coneguin aquests canvis en la normativa de civisme i convivència, es faran diverses campanyes informatives, tant als turistes com als agents que rebran aquest flux de visitants, com per exemple hotels, càmpings o restaurants, entre d'altres.
Alcalde de Castellplats d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Déu-n'hi-do amb aquesta notícia, aquesta limitació de moltes actituds incíviques, però evidentment entendrà que el que més ha cridat l'atenció és el que fa referència als comiats de solter. Són un problema els comiats de solter a Platja d'Aro?
Bé, són un problema les actituds que alguns quan celebren el comiat de solter doncs generen a l'espai públic. Ahir ho comentàvem amb la presentació d'aquesta ordenança quan preguntàvem sobre aquesta qüestió. No podem prohibir un comiat, al igual que no podem prohibir doncs, la celebració d'una victòria d'un equip esportiu, per entendre'ns. Però sí que hem de poder prohibir aquelles actituds que generen doncs, que la convivència no estigui al nivell que nosaltres volem a l'espai públic. I això comporta doncs, poder perseguir doncs, actituds i cíviques, beguda a la via pública, el fet d'utilitzar doncs, joguina sexual a l'espai públic o el fet d'anar doncs, mig despullats.
Ara la Maria ens ho explicava, un cas que va passar fa pocs dies, de matinada aquest grup que anava amb la música alta van lligar el nuvi en un fanal amb cinta aïllant i s'hi van reunir al voltant. Clar, hi ha coses que superen els límits del que és un... i que segurament en molts altres llocs del país ho podem trobar, però no sé si això, aquesta mesura, respon també a una voluntat d'anar avançant cap a un turisme una mica més... menys de festa.
No, no és tant la festa com que la festa es faci amb uns criteris de convivència. Nosaltres entenem que quan hi ha un grup de persones, ja siguin homes o dones, que van a fer una celebració a la via pública, no hi ha cap problema en que passegin, en que riguin, en que s'ho passin bé, però en el moment en què envaeixen, diguéssim, doncs, aquest espai públic amb conductes que alteren, doncs, d'alguna manera, la forma de fer de les altres persones, doncs és aquí on comencen a sorgir els problemes. Al cap i a la fi, doncs, aquest grup que ara comentaves i posaves com a exemple, doncs lògicament no només és el fet que utilitzen el mobiliari públic d'una manera que no es pot, sinó que a més en aquell entorn doncs van generar, diguéssim, doncs, un greuge cap a les persones que passaven, no? I és això, aquestes actituds, les que volem evitar.
Des de quan hi estan treballant, o li preguntaré d'una altra manera, hi ha hagut algun element que els hagi fet dir això ho hem d'aturar ja?
Jo crec que ha sigut un cúmul de situacions que havíem detectat en els darrers estius, però és veritat que quan va acabar la temporada passada, i això sorgeix de reunions en el marc del desenvolupament econòmic local amb associacions d'empresaris, ens traslladen que hi ha una certa preocupació per d'alguna manera l'ús de la via pública i la qualitat dels serveis vinculat amb aquest espai. I això, doncs, lògicament, respon a moltíssimes coses. No només és una qüestió cívica, també és una qüestió d'ordre, és una qüestió de neteja, vull dir, és molt polièdrica. Però en la visió, pel que fa referència a la convivència, doncs, parlem de totes aquestes qüestions, de l'ús que els vianants fan de la via pública des d'un punt de vista lúdic, però també, doncs, a la recollida d'excrements de les mascotes per part dels propietaris, l'ús d'instruments musicals o de música a la via pública i d'altres qüestions que alteren la normalitat, diguéssim, d'un espai públic on volem que la gent hi pugui conviure.
Sí, exacte. Ara parlem de les altres mesures que també estan recollides i són importants en aquesta ordenança, però li volia preguntar sobre el tema de comiats de solters. Tenen redactats si a partir d'ara seran incompliments d'aquestes mesures i, per tant, aquestes actituds incíviques, si es produeixen per part de comiats de solters de gent de Platja d'Aro, o li diré de la Rodalia, no? O és una qüestió més aviat de turistes que decideixen venir a Platja d'Aro fer el comiat de solter?
No, òbviament una normativa és d'aplicació per tothom que l'incompleixi. Per tant,
no, em refereixo si tenen detectada d'on ve la cosa. Si...
Ah, d'on ve? No, normalment són de persones que venen de fora normalment a passar el dia, la tarda, la nit, i per tant fan un ús d'un dia, del nostre espai per fer aquesta celebració.
Ara estava pensant que jo, quan em vaig casar ara fa 2 anys, tota la meva família que va venir de fora ens vam allotjar, els vaig allotjar tots a Platja d'Aro, perquè ens casàvem a prop i vam dir, bueno, després si volem sortir, passa que no vam arribar a aquests nivells de portar joguines sexuals i posar música pel carrer.
Això... per tant no hi hagués hagut cap problema en què ho poguéssim fer.
Exacte. Parlem d'altres qüestions, perquè, bé, clar, són temes molt diferents, comiat de solter, però després també circulació de bicicletes pel passeig marítim, no sé si també tema de patinets, recollida d'excrements a la via pública, quins altres elements recull aquesta ordenança?
Bé, com deia, són en la seva majoria elements de civisme i convivència, per tant, tot allò que d'alguna manera, en el moment en què un, des de la seva pròpia llibertat, creu que pot fer un ús que envaeix la llibertat dels altres, és quan d'alguna manera hem de posar topalls. Nosaltres, per exemple, amb la qüestió dels animals de companyia, penso que a dia d'avui està plenament normalitzat. Tenim molts de veïns i també turistes que venen amb el seu animal de companyia en les seves vacances i ens agrada, no és cap problema. De fet, tenim molts hotels que s'han adaptat a poder acollir aquests animals de companyia també quan venen aquests turistes, però lògicament l'ús que fan de la via pública doncs ha de ser raonable, cívic i d'aquesta manera aquesta ordenança el que preveu és que tothom que passegi doncs, amb un animal de companyia, amb un gos per la via pública, hagi de portar una ampolleta d'aigua per tal de tirar una miqueta, diguéssim, quan fan els orins i han de portar bosses per poder recollir els excrements. Això ens dona garanties de que una persona, doncs, quan passeja amb el gos, té pensat que lògicament ha de recollir allò que el gos fa, no? I ara queda recollit a l'ordenança de tal manera doncs, que la nostra policia local i els agents doncs, tindran una eina per garantir que això es pugui, que això es pugui produir. Uh-huh. Com això, doncs teníem diverses situacions que en el nostre espai públic doncs, en els últims anys havíem detectat com amb molèsties, des de vehicles que en el marc de la nostra avinguda principal doncs feien accelerades perquè hi ha gent que li agrada doncs, passejar amb el cotxe i que vegin que té un cotxe molt maco i que amb el fet que quedi topat el soroll que pot produir un vehicle doncs també podrem parar aquest conductor i sancionar-lo pel fet de produir aquest soroll. Hi havia altres actituds, per exemple, com havien aparegut en els darrers estius doncs, una sèrie de persones que amb diferents instruments anaven per la via pública, per les terrasses, i el que feien era doncs tocar música i demanar després la voluntat. No és un problema sempre i quan, primer, hi ha una legislació i, per tant, s'ha de demanar un permís específic, però hi ha molta gent, primer, que ho fa sense permís, i, segon, que ho fa de forma tan reiterada que els propis locals i fins i tot els propis usuaris ens traslladen doncs que estan cansats, no? I llavors nosaltres el que fins ara podíem fer era advertir i sancionar, però malauradament les sancions no arriben, no arribaven gaire més lluny, i ara el que podrem acabar fent és arribant a retirar aquests instruments i, per tant, eliminar la font, diguéssim, d'aquestes problemàtiques. El cap de la fi es basa en poder, després de l'observació i d'haver parlat amb els sectors de la restauració, de l'oci nocturn, del comerç del nostre municipi, veure quines eren aquelles actituds que preocupaven i trobar una eina per poder-les perseguir.
Veig que tampoc es podrà anar sense samarreta pel municipi. Això s'aplica a homes, dones, perquè moltes vegades en aquests casos hi ha greuge, no? Que els homes fins i tot en xarxes socials se'ls permet ensenyar el tors i a les dones no. En aquest cas això s'aplica a homes i dones per igual?
Sí, és així. De fet, el que es vol transmetre amb aquesta part d'ordenança és que òbviament estem en un municipi turístic, un municipi de platja. Tot aquell, diguéssim, ús de platja que es fa vinculat doncs, amb la sorra i el passeig marítim és normal que la gent es pugui desplaçar doncs, amb banyador, sense samarreta, però el que volem fer entendre és que en la zona comercial, on podem trobar gent que no ha vingut a la platja i, per tant, el que volen és disfrutar d'un espai públic, diguéssim, amable, de comercial, de restauració, doncs no necessàriament han de conviure, diguéssim, amb la gent que d'alguna manera doncs, ve de la platja i que ve amb aquest rol més de poder portar menys roba, no? Llavors, la idea bàsicament és aquesta, diferenciar el que són els espais, diguéssim, comercial, de passeig, de restauració, dels espais de platja i d'oci.
Per aplicar totes aquestes mesures, caldrà molta vigilància, caldrà més agents al carrer, entenc, per poder arribar a tot.
Sí, de fet, lògicament, quan fem un nou reglament, sempre hem de poder mirar quina és la forma de fer-lo complir. I en aquest cas l'única manera de garantir el seu compliment és òbviament tenint més ulls i més mans al carrer que permetin primer de tot fer pedagogia i segon lògicament arribar a la qüestió sancionadora si és que arriba a aquesta situació. Perdó. Amb això, doncs, aquest any el que hem incorporat són 12 agents interins que durant 6 mesos estaran als nostres carrers i per tant en el moment on aquestes conductes incíviques o de menys convivència es generen, que sol ser en temporada alta, doncs garantim que tenim més agents al carrer per poder-hi fer front.
Uh-huh. Alcalde de Platja d'Aro, Castell Platja d'Aro i Segueró, Maurici Jiménez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Un minut i mig i 8:45 del matí, el ple de Palafrugell ha aprovat els nous plans urbanístics arran de les negociacions amb els propietaris durant la moratòria de construccions. Per una banda, la muntanya de Sant Sebastià s'hi podrà continuar construint, però limitant el nombre de cases i la seva visibilitat. I per l'altra, s'autoritza a fer els apartaments al voltant dels jardins protegits de Rubió i Tutoria Calella, però sense tocar-los, i s'obliga els propietaris a restaurar-los i obrir-los al públic. Part de l'oposició va criticar aquests plans i va demanar protegir més els terrenys. Comencem parlant de la muntanya de Sant Sebastià. Segons va explicar el regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel, s'ha fet una reducció substancial de la capacitat de construcció a la zona. De 17 habitatges es passa a 8. Es tracta de parcel·les que es troben al carrer Panamà, dalt de la muntanya i més enllà del far i del poblat ibèric. Segons el regidor, tot plegat amagat de la visibilitat des del mar.
Portem, diguem-ne, amb força satisfacció, sobretot perquè la tasca ha estat feixuga i ha estat important en les negociacions, una reducció substancial de 17 habitatges a 8 habitatges, amb una localització el més amagat possible i amb voluntat de que la integració paisatgística en aquest espai sigui important i efectiva.
Esquerra Republicana es va abstenir perquè, segons la portaveu, Anica Alcalà, podria haver retallat més les construccions.
Molt bé, a part del grup d'Esquerra.
Bé, nosaltres creiem que entre el que permet el POM i la proposta que es porta avui, doncs que hi ha un treball per intentar doncs minimitzar-ho i reduir-ho. Òbviament, a nosaltres ens agradarien doncs que aquest sector encara pogués contemplar menys habitatges i, per tant, hi farem un vot en abstenció. Gràcies.
El regidor Rangel ho va criticar, recordant que el PSC va votar a favor d'una tramitació similar quan governava Esquerra. Des de Junts per Palafrugell hi van votar a favor perquè es tracta, diuen, d'edificacions el més integrades possibles.
Fins a 5 volums de 8 habitatges i el més integrats possibles, i nosaltres dintre d'aquest marc i d'aquesta coherència en les diferents votacions que hem anat fent, doncs també farem un vot favorable.
I Palafrugell en Comú Podem va votar-hi en contra. El portaveu Josep Ferrés va anunciar que presentarien al·legacions al projecte.
Des de l'administració pública, el que ha de preocupar no és tant exactament vetllar per aquella edificabilitat, que ja ve prou que se'n cuida el promotor de vetllar-hi, sinó de pensar com aquesta edificabilitat es transforma en algo que tingui un sentit social des d'una perspectiva pública.
La regidora de Vox va votar-hi a favor sense fer cap intervenció. Com en planejaments anteriors, cal recordar que aquest pas no és la concessió de llicències, sinó l'aprovació inicial del planejament, que si s'acaba aprovant definitivament permetrà als propietaris demanar la llicència. Anem ara a parlar dels jardins Rubió i Tudurí. Es tracta d'uns jardins a Calella de Palafrugell protegits com a bé cultural d'interès local per l'Ajuntament. Els va dissenyar Nicolau Maria Rubió i Tudurí, un dels màxims exponents del paisatgisme català del segle XX. Les entitats ecologistes alertaven que estaven en perill perquè es preveia construir-hi al damunt d'aquests jardins. Finalment, per això, s'ha evitat. Es faran dues edificacions amb 22 habitatges dels 32 previstos inicialment, situats al marge del jardí. Així ho anunciava el regidor Xavier Rangel.
Una reducció d'aquesta densitat, passant de 32 a 22 habitatges, presentació i un projecte de restauració ambiental de tot el conjunt fet per un equip tècnic que tingui capacitat reconeguda o, com a mínim, defensable de la gestió.
A més, el pla també preveu la restauració total dels jardins i la possibilitat de fer-los visitables. En aquest cas, el regidor dels Comuns, Josep Ferrer, sí que va fer un llistat de problemes que detecten el projecte. Per exemple, que els edificis estaran situats al límit amb el bé protegit, sense un bon enllaç, que no està previst per on passarà el clavegueram, això deia Ferrés, i que els soterranis de les cases impediran el pas de les aigües freàtiques.
L'edifici té un soterrani, els dos edificis projectats tenen un soterrani tan gran que fa que totes les aigües freàtiques no circulin més per la base enjardinada. I no es parla enlloc en què es faci cap previsió per fer un aprofitament de les aigües freàtiques, no es parlen de cisternes, no es parla de res de tot això. Per tant, aquest jardí, tal com està plantejat el planejament, està destinat a la seva desaparició, perquè amb aigua de pluja, tal com anem, no podrà sobreviure.
El regidor d'Urbanisme li va respondre que aquests punts ja estan previstos al projecte i que en tot cas quedaran controlades quan es faci la llicència d'obres. Esquerra Republicana també es va abstenir en aquest punt. La seva portaveu va dir que pateixen pel fet que es permeti en alguns punts que els edificis puguin arribar a tenir 3 plantes, i Junts per Palafrugell va votar-hi a favor per la preservació dels jardins. David Martín demanava que es tinguin en compte les necessitats que tindrà el fet de fer visitables els jardins. I la regidora de Vox hi va votar a favor sense fer cap intervenció. Encara en matèria urbanística, Begur ha aprovat l'adjudicació del contracte per la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística al POUM. S'ha adjudicat a una empresa que es diu Colectivo CCRS, entenc que ho diuen en castellà, i aquesta revisió, que es va aprovar al ple municipal, s'ha adjudicat per més de 600.000 euros.
La revisió del POUM és un pas clau per planificar i gestionar el creixement urbà de Begur de cara al futur. El nou pla proporcionarà una actualització de les normatives vigents i les adaptarà a les necessitats actuals i futures dels residents i empreses locals. El contracte adjudicat a Colectivo CCRS-SCP inclou la redacció i l'elaboració de tots els documents necessaris per a la revisió del POUM. L'empresa treballarà en estreta col·laboració amb els tècnics municipals i altres agents implicats per garantir que el nou pla respongui a les expectatives i necessitats de la vila.
Veurem com queda la capacitat de construir en zones de costa a Begur i segur que les entitats ecologistes hi estaran molt al damunt. Les donacions recollides a l'Hospital de Palamós permeten fer 31 trasplantaments de cèl·lules mare des del 2010. En els darrers 14 anys s'han fet centenars de donacions, que al seu torn s'han convertit en 315 unitats de sang de cordó disponibles per ser transplantades. Aquest tipus de trasplantaments poden contribuir a la curació de nens, però també d'adults que pateixen malalties greus de la sang com la leucèmia o altres immunodeficiències. A més, també ofereixen noves esperances per la medicina regenerativa.
El Banc de Sang i Teixits de Catalunya lidera Concòrdia, que és un programa cooperatiu interterritorial estatal per la donació de sang de cordó umbilical, on hi compten més de 40 maternitats. Cada maternitat disposa de personal qualificat per fer l'extracció i certificar que la sang del cordó es preserva en condicions òptimes pel seu enviament al banc. La unitat d'infància i dona dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà és la única de tota la regió sanitària de Girona acreditada i on es pot realitzar la donació conjunta de sang de cordó com de placenta. La recollida de sang del cordó umbilical després del naixement i de la secció del cordó no suposa cap risc ni per la mare ni per al nadó. De fet, l'Organització Mundial de la Salut estipula que el pinçament tardà del cordó s'ha de realitzar al minut de vida. Aquest termini permet, per una banda, al nadó beneficiar-se de la transfusió extra de sang i, per l'altra, fer compatible la donació. Tampoc suposa una reducció del temps de contacte amb la pell entre tots dos. Per ser donant, només cal adreçar-se a l'equip de professionals de referència durant alguna de les visites de seguiment durant l'embaràs. També cal indicar-ho com a preferència i opció desitjada en el document del pla de naixement que el centre lliura durant les primeres visites o a través de la web de l'hospital. Pel que fa a la placenta, es tracta d'un òrgan que es desenvolupa durant l'embaràs amb la funció d'oxigenar i donar nutrients al fetus. La seva capa més interna és la membrana amniòtica, coneguda com a borsa de les aigües, que té propietats antimicrobianes, bacterianes, antiinflamatòries i regeneratives. Amb la donació de placenta es pot ajudar persones que tenen problemes de visió o que pateixen ferides incurables amb fàrmacs convencionals. S'usa per a la reconstrucció de lesions de l'ull, cura de cremades o ferides de difícil cicatrització, reconstrucció en cirurgia maxilofacial i altres cirurgies.
9:15. Palamós ja ho té tot a punt per celebrar la novena edició de la Fira de la Gamba, que es farà dissabte 8 de juny. Aquest dissabte no, el que ve, a la llotja del Port Pesquer del municipi, des de les 12 del migdia fins les 10 de la nit, de manera continuada. Per aquesta edició, l'organització de la Fira de la Gamba vol superar els 200 quilos de gamba que es van servir l'any passat, amb degustacions de gamba de Palamós a la planxa que es van coure o bé, amb plats que estan elaborats amb aquest destacat referent gastronòmic de la gastronomia de Palamós.
El públic visitant podrà gaudir de les degustacions de la gamba de Palamós a la planxa o com a ingredient principal de diversos plats, però també podrà tastar una mostra de productes gastronòmics que una quinzena d'empreses entre restaurants del municipi i productors de la comarca exposaran a les casetes que hi haurà ubicades a l'esplanada de la llotja del Port Pesquer. El programa de la Fira de la Gamba de Palamós també inclou visites guiades a les barques d'arrossegament de la flota pesquera local, que es faran a la 1, a les 5 i a les 7 de la tarda, i visites de la subhasta del peix ubicada en l'edifici de la llotja, que en aquest cas seran a 2:15, a les 4 i a les 8. A banda, cal destacar les 3 sessions de show cookings que es programaran durant la tarda, a les 5, a les 6 i a les 7, a l'Espai del Peix amb la participació dels xefs Quim Caselles, Tomàs Brull, Toni Izquierdo i Narcís Oliu. Totes les visites programades durant la jornada a les barques, la subhasta, així com les activitats a l'Espai del Peix, seran gratuïtes. La Fira de la Gamba comptarà amb espectacles de música en directe que a partir de 8:45 del vespre es farà durant es durà a terme a l'escenari de la Llotja. L'organització de la Fira de la Gamba de Palamós la fa l'Ajuntament de Palamós, la Confraria de Pescadors de Palamós i la Fundació Promediterrània i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, de Ports de la Generalitat, de la Diputació de Girona, de l'Organització de Productors Pesquers i amb el patrocini d'Estrella d'Ami Peralada.
Doncs ja tenim ganes, de les gambes. Potser a les 8:39 minuts del matí no és moment de menjar gambes, però ja ens fa, és un aliment que ens parla de l'estiu i ens parla del bon temps, que és el que sembla que s'acosta, més enllà d'aquest cap de setmana que, i a partir d'avui que hi haurà alguns ruixats. I anem amb els esports, pràcticament les 8:40 minuts. Avui parlem de tennis i és que Paula Badosa ha començat amb bon peu a Roland Garros. La begurenca es va refer d'un preocupant mal inici i va debutar amb victòria al Gran Slam parisenc. La seva rival, l'anglesa Kathy Walter, jugava per primera vegada a la terra batuda de París, però malgrat que és una tennista més acostumada a la pista ràpida, va posar en dificultats a la catalana.
Walter es va adjudicar el primer set per 6-4 i va sembrar de dubtes el joc de Badosa. Però la baixempordanesa va anar reaccionant progressivament, animada per un públic entregat i aprofitant la seva major expertesa en la superfície de París. Així es va endur el segon set per un ajustat 7-5 i en el tercer i definitiu es va imposar per 6-4. A segona ronda, en partit previst per avui dijous, la de Begú s'enfrontarà a Yulia Putintseva, que es va desfer de la nord-americana Sloane Stephens.
I parlem ara de motocross, parlem del palafrugellenc Nil Bussot, que ha quedat sisè al Campionat d'Espanya de motocross, que s'ha fet aquest cap de setmana passat a Múrcia. Tot i això, clar, ha quedat sisè, però empatat amb el cinquè classificat.
A la primera màniga, Bussot va sortir en quarta posició i es va mantenir força estona quart o cinquè.
I al final, un parell d'errors amb traçades i així, vaig perdre la posició, vaig acabar sisè, però content, vam arribar quasi junts a meta amb el cinquè classificat.
A la segona mànica va sortir bé, però se li va calar la moto. Bussot va arribar novè a la meta.
Vaig arribar un pèl passat de frenar a la primera curva i se'm va calar la moto per voler frenar més fort del compte amb la marxa llarga encara. I vaig tenir que remuntar des d'última posició, vaig currar la remuntada tant com vaig poder i vaig acabar novè.
Bussot afegeix que està content dels resultats i l'esforç.
Doncs també estem contents per com avança la carrera de Nil Bussot per la Frugellenc.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Dani, com anem?
Molt bé, i tu?
Bé. Bé, aquí capaixant aquesta crisi cinematogràfica que no ens traiem de sobre.
Per què? Què passa? Ah, bueno, perquè per la qualitat de les estrenes, vols dir?
No, per la qualitat no, al contrari. Per la poca assistència de públic a les sales.
Ah,
que
sí?
Sí. És una cosa que està afectant a tot el món, però especialment està afectant aquí, amb unes xifres realment esgarrifosament baixes, fins i tot en cap de setmana, i pel·lícules que són bones que no estan funcionant bé.
Ah, sí? I com què? Vull dir, què...
Furiosa, per exemple, la setmana passada, que era la gran estrena, més que és una pel·lícula molt bona, que ho té tot per ser un blockbuster, la gent no ha anat. No massivament, vull dir. És a dir, és veritat que als Estats Units tampoc ha anat, però aquí encara menys. O sigui, havien sales buides al cap de setmana.
I això què és degut? Vull dir, això perquè ja sabem que aquesta pel·lícula anirà a plataformes d'aquí 3 setmanes, o què? M'imagino, per dir alguna cosa.
Sí, aquesta és una important. De fet, no només ha passat amb aquesta, va passar amb The Fall Guy fa uns dies i amb moltes. És a dir, no hi ha cap pel·lícula, de fet, des de Barbie Oppenheimer, que hagi significat un fenomen massiu. És a dir, parlem de gairebé un any de pel·lis que no estan anant bé i cada vegada la cosa va una mica pitjor. El fet de que en 2 setmanes estigui en demanda o en plataforma, evidentment no ajuda. No ajuda de cap manera. Els preus tampoc ajuden. La setmana que ve hi ha la festa del cinema, que és aquests 3 dies de 3,5 €. Ah. A veure si anima la cosa.
Però els preus sí que van patir una pujada molt forta ara fa uns anys, però sembla com que s'han estabilitzat, no?
Sí, no, perquè és veritat que continua sent alt. Clar, la gent pensa, jo què sé, famílies, no? Amb mainada, amb una o dos criatures, crispetes i entrades, te'n vas als 60 €.
Sí,
una pel·lícula.
Sí, sí, de fet és que les crispetes doblen el preu de l'entrada.
No, clar, és clar, per 60 € et pagues totes les plataformes d'aquest mes i el mes que ve, m'entens? I és que, clar...
I també et dic que anar al cinema... Bueno, no sé si tu ets de crispetes.
Ets
tan raret
no.
Que és que ho sabia. És que ho sabia.
Sí, jo no. Però tolero a la gent que...
Bueno, o sigui, faltaria pots, més. Faltaria sí, més.
No, escolta, hi ha de tot, eh? Aquí jo sé de gent que s'aparta si té algú al cantó que menja crispetes, eh? No, jo respecto i... Mentre mengin bé, diguéssim, que no facin pressa.
Jo sóc capaç d'anar a mirar pel·lícules dolentes per les crispetes.
Ja t'entenc. Sí, sí. Pensa que també hi ha hagut molt incivisme en els cinemes, o sigui, els cinemes recentment han prohibit de portar menjar. Vull dir que això està molt bé, perquè hi ha gent que es portava el sopar de casa. O sigui, jo això sí que és insuportable.
Però un motiu més per passar a les plataformes, perquè a casa... Vull dir,
no, clar. El tema de l'abús i ús dels mòbils a les sales
també.
És esperpèntic. Jo fa una... En Dune... Val? Jo estava una mica... Miro ja de buscar un lloc una mica apartat, val? Però hi ha gent que hi ha... O sigui, gent amb el mòbil, durant tota la pel·lícula, un altre que li deia, escolta, paga el mòbil. Tu creus que enmig de la sala gairebé arriben a les mans? Vull dir, així estem.
Bueno, clar, després ja hi ha les imatges d'aquella pel·lícula d'en Garfield que es van liar a cops de puny, hòsties.
Ah, sí, sí. Pues això... No, és que això passa, de veritat.
Prèvia agressió de l'agredit posteriorment, prèvia agressió a la dona, això també.
Sí.
Però tu has detectat? És que em va fer molta gràcia l'última pel·lícula que vaig anar a veure, ja t'ho vaig dir, la de Godzilla versus Kong, que la vaig anar a veure en 4DX, i la gent va aplaudir al final de la pel·lícula. I jo feia molt de temps que no ho veia, això. I ho he estat veient en algunes pel·lícules, no? Que al final la gent, jo què sé, que no sé, també potser si no ho fas tant després, això d'anar al cinema, després quan hi vas potser és una experiència més potser més diferent, no? Més...
Sí, no, està clar que tindrem pel·lícules esdeveniments com pot ser aquesta, però tot i així, vull dir, no ha estat, o sigui, Godzilla contra Kong no ha estat una pel·li, diguéssim que, val? Sí que és veritat que ha portat més gent del que estan portant la resta de pel·lícules.
Yeah.
Però potser fenòmens aquest any tindrem la de Deadpool i Wolverine.
Ja en tinc ganes.
Sí, de Marvel, i potser així més pel públic familiar, mainada i tal, Grup 4, amb els Minions i tots els...
Bueno, i Inside Out 2...
Bueno, aquí hi ha una certa incertesa, perquè és veritat que Pixar ha punxat darrerament. Moltes de les seves pel·lícules, ja sabem, s'han estrenat directament a plataforma i van punxar Lightyear i van punxar unes quantes perquè la gent ja s'esperava que arribés a plataforma. L'any passat, amb Elemental, van salvar una mica els mobles, penso. Tot que era una pel·lícula molt fluixa. I ara està la incertesa a veure què passa amb Inside Out. Jo li tinc moltíssimes ganes.
Moltíssimes. Moltíssimes. A mi és que la primera és... I no l'he tornat a veure, és que la vaig mirar al cinema, però la recordo tan increïble.
Sí, sí, sí. Això sí, esperem que s'estreni en català, la gent la pugui veure en català, perquè ja s'ha començat a anunciar el doblatge en castellà d'aquesta pel·lícula, amb el famoset de què, el cantant d'allà no sé quantos... I bé,
no s'ha confirmat encara. Sí, ja hi ha trailer en català.
Sí, crec que sí.
Mira, sona així el trailer en català. Bueno, aviam si parlen una mica.
Sí que ara.
Ara. I les coses no podrien anar millor, però tots canviem.
Ui, que xava.
Sí, molt xava, eh? Molt xava. Bueno, en fi.
En fi, això arriba ara al juny, no?
Sí, d'aquí 2 setmanes, crec, 2-3 setmanes arriba, sí.
Quines ganes. Quines ganes. Sí. Bé, va, anem amb les
estrenes
d'aquesta setmana,
sí.
No?
Sí, sí, no són per tirar coets, ja t'aviso, però és el que tenim. Va, comencem, si vols, per la primera, que és Back to Black.
Un moment que té silenci.
Sí.
Universal, ara estem veient la imatge d'Universal. Ara.
I want people to hear my voice.
No.
And just forget their troubles for 5 minutes.
Que és la història de la Amy Winehouse.
Correcte, sí, sí, és un biopic, biopic de manuals, vull dir, no trobareu res que us pugui sorprendre ni res que no sapigueu abans. I bàsicament és això, és la vida d'Amy Winehouse, com comença la seva carrera, els moments més difícils, la relació amb el seu pare, i suposo, bueno, això no és spoiler, no? Que va morir el 2011 amb 27 anys, abús de substàncies, etc. Li van passar factura i li van costar la vida.
Pel·lícula per patir, no?, una mica, perquè a mi és que em fa, molt, fa patir molt la història de l'Amy Winehouse.
Sí, 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 la veritat, sí, no? És aquesta maledicció de cantants que moren joves, i a més als 27 anys, no? Crec que és una edat que hi ha molts músics que saps van que morir en aquesta edat.
Estic a punt de, d'aquí a 17 dies supero l'edat dels 27 anys, ja, no? ja hauré superat la maledicció dels 27.
Però tu no et dediques a la
jo
música,
no dedico a la
Dani,
música.
Estigues tranquil. Si no, patiria jo.
Bueno, molt bé. Doncs bé, jo què sé, és la història després amb el documental que es va fer ara fa pocs anys, la història de l'Amy Winehouse i tots els abusos que va patir per part de la seva família i parella també s'ha posat molt de relleu, per tant també pot tenir un cert atractiu
d'aquesta banda. Sí, sí, tenim a Marissa Vela, que és la protagonista, i Brian Doherty, Jack O'Connell i Eddie Marsan, que completen el repartiment d'aquesta pel·li.
Molt bé. Va, doncs, següent.
Anem a la següent. Va, peli de bon rotllo. Arthur, o Arthur the King.
Ah, Arthur the King, perdona, jo he trobat un altre Arthur. És una
pel·lícula... Sí, és aquesta.
Ah, vale.
Sí, sí.
Durante 10 días, estos deportistas harán 700 kilómetros escalando en bici...
Bueno, clar, si em dius Arthur the King, pensava que era històrica de...
No, no, és que, clar, és el gos que es diu Arthur, i li posa Arthur per el rei Arthur.
Val.
Sí, sí, de fet es diu la pel·lícula en versió original és Arthur the King, el que passa que aquí li han posat directament Arthur a seques i ja està.
Val. I de què va?
Això és un llibre que està basat en un llibre escrit per Michael Lindnor, que és el protagonista, pseudoprotagonista d'aquesta història, que aquí l'interpreta el Mark Wahlberg, que és un d'aquests corredors d'equip, no? És a dir, tu ets un corredor, te'n formes un equip i vas per terrenys així estranys del món a fer curses que duren varis dies, no? I aquí el personatge que interpreta el Mark Wahlberg ja hi ha passat per aquí i aleshores està tornant a reunir un equip després d'un fracàs anterior. I durant aquest viatge, o aquest recorregut, aquesta cursa que passa per la jungla d'Equador, en un dels recorreguts dona de menjar a un gos, un gos de carrer que està maltractat, que ho ha passat molt malament. I sobtadament el gos els comença a seguir i de manera inesperada, perquè és que passen per terrenys absolutament estranys. És a dir, hi ha un moment que agafen les bicicletes, se les posen al coll i es tiren, no és una tirolina, però ho fan servir de tirolina a través d'un cable, passant per enmig de la jungla que fa fredar. I com el gos els ha pogut seguir? Doncs els va seguir, és una història real d'aquest gos que, bé, no explico més, no? Perquè comença com una pel·li d'esports, en aquest sentit, i el gos no s'incorpora fins ben entrada a la pel·lícula, eh? És a dir, potser fins a mitja pel·lícula el gos no comença a interactuar amb els protagonistes.
Val, bé, ens agradarà?
Sí, sí, és una pel·li que, a veure, els paisatges són brutals, és a dir, s'ha rodat en escenaris reals d'Equador, són realment espectaculars, i és una pel·li entretinguda, vull dir, és una pel·li que també te la veus a venir des del primer minut, és una mica de manual, però bé, jo crec que el Mark Wahlberg és un tio que té molt de carisma, i la pel·li és entretinguda. Si us agraden les pel·lis d'amistat entre home i gos, endavant.
Val, molt bé. Què més?
Què més? La següent, El exorcismo de Georgetown.
Perdóname, padre, porque he pecado. Este trabajo lo he conseguido a costa de otra persona.
Bueno, ja veurem si té... Ai, quina por. De què va? És en Russell Crowe, no?
És en Russell Crowe que dius... Jo com vaig veure... O sigui, això vaig veure el tràiler ja fa unes setmanes i vaig dir, jo aquesta pel·li ja l'he vista. Això ja ho he vist i l'estava confonent amb una pel·li de Russell Crowe que es va estrenar fa un any, que espera que te busco el títol que ja no me'n recordo, que es deia, espera't, la tinc per aquí, El exorcismo del Papa.
Ah, i ara L'exorcismo de Georgetown, però que té alguna relació les dues pel·lícules?
No, Cap ni una. És a dir, a veure, la història és més interessant de, sobre la darrere la pel·lícula que no sobre la pel·lícula en si. Aquesta pel·lícula és del 2019.
Què dius?
De debò t'ho dic, del 2019. No trobava distribuïdor. Ningú la volia estrenar, val? I aleshores, l'any passat, s'estrena aquesta pel·lícula, El exorcisme del papa, que seria Russell Crowe, fent pràcticament el mateix paper, i arran d'aquella pel·lícula diuen, a veure, al fons d'armari que tenim... Oh, coita, tenim una altra de Russell Crowe fent d'exorcisme. Vinga, porta-la cap aquí. I aleshores, aquesta pel·lícula que no tenia distribuïdor, l'estrenen ara.
Vull dir,
és, és una mica escandalós. Clar, la pel·lícula també és curiosa perquè no és ben bé... O sigui, no és ben bé un exorcista que Russell Crowe, no? Sinó que el que fa és d'un actor que interpreta un exorcista en una pel·lícula. Aleshores, això... Clar, sí que es torna sobrenatural i tal, no? Però diguéssim que el que li passa darrere la càmera, una producció cinematogràfica i tal, que té una certa maledicció, comença a manifestar problemes a casa seva, tornen les seves addiccions del passat, etc etc.
Bueno, molt bé. Jo ja saps què et dic sempre que em portes una pel·lícula de por, eh?
Sí, ja ho sé, sí, que no.
Que no. Vaja, anem a Netflix, no, ara?
Va, anem a Netflix, que avui estrena una sèrie molt interessant, que és Eric.
48 hours since Edgar Anderson was last seen around 8 a.m. on route to school. We're urging anybody with information...
Veig un judici, però més ja, però deixen intuir aquí la música d'ABBA. De què va,
sí,
això?
Sí. A veure, això, la música d'Ava deu ser també perquè la pel·lícula està ambientada als anys 80, suposo que per això l'han inclòs, però bé, no té res a veure, no és de bon rotllo, eh? Està ambientada a Nova York als anys 80 i el protagonista és Benedict Cumberbatch, que ja només per això ja val la, sí, sí, val la pena donar-li una oportunitat. I en aquest cas, Benedict Cumberbatch bueno, haurà de fer front a ell i la seva família a la desaparició del seu fill de 9 anys. Se'n va a l'escola... sol en el matí, com cada dia, i el nen no torna a casa. Aleshores, aquí hi ha com una mena de si l'han mort, si l'han segrestat, etc. El cas és que el personatge de Cumberbatch té un programa de televisió infantil de... Bueno, té. Ell fabrica les marionetes per un programa de televisió infantil, no? I aleshores, davant d'aquesta situació que no pot assumir de cap manera, el que fa és... agafa els dibuixos que havia fet el seu fill, dibuixos, i fa, converteix en marioneta, o en real, un monstre de color blau que el nen havia deixat. I aleshores aquest monstre es manifesta amb ell i diguéssim que li parlen i tenen com una relació, no? I és una manera per superar això i per intentar que a través d'aquest ninot que ell ensenya a la televisió, que ell veu en la seva bogeria... que el nen el pugui veure a la televisió i torni a casa. I aquí no explico res més.
Val, molt bé. I això arriba avui a Netflix.
Sí, sí, mira, res, d'aquí 3 minuts ja podeu veure-la a Netflix i deixeu una marató, si voleu, i a la tarda ja la teniu vista.
Bueno, no cal córrer, no cal córrer.
No cal córrer, no, aneu a poc, sí. Païu-la. I és d'aquests productes de Netflix que són una mica... no tan comercials, no? Una mica més independents. A veure com funciona.
A veure, cinemes de proximitat. Aquest cap de setmana, a Palafrugell, Los Niños de Winton, amb Anthony Hopkins, i una pel·lícula francesa que no podia tenir un nom més francès. Es diu Olala. És com si una pel·lícula espanyola li posessin Olé.
Olé, carai.
Olala, pel·lícula francesa. A Torroella, aquest cap de setmana, de fet, només fan pel·lícula demà, divendres i dilluns, una pel·lícula italiana, la venen com a el fenomen italià de l'any amb més de 5 milions d'espectadors, C'è ancora domani, es diu. I a Begú hi tenim aquest cap de setmana Los Buenos Profesores, també francesa. Res, això és el que tenim als cinemes de proximitat.
Molt bé.
Ignasi, anem parlant, ens veiem la setmana que ve. Preveus alguna cosa que valgui la pena la setmana que ve? Perquè encara no arriba Inside Out, no?
No, la setmana que ve... sembla que fins a Inside Out ho passarem una mica d'aquella... Bueno, hi ha aquesta Bad Boys. El debut de la filla de Shyamalan. Sí, sí, en parlarem la setmana que ve.
Bueno, i després, la setmana que ve, no l'altra, també parlarem, a banda d'Inside Out, de La Casa del Dragón, que em moro de ganes, com ja t'he dit alguna... Ja t'he fet avinent segurament alguna vegada.
I tant. Sí, 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 sí. Estem tots frisant sí. per veure el primer capítol. Ja.
Doncs re, Ignasi, gràcies.
Vinga, una forta abraçada.
Adéu.
Adéu.
Comencem el dia encara sense canvis aparents. Potser una mica més de nuvolositat ara durant el matí i tarda que podrà ser de ruixats que ens podrien afectar avançada la segona meitat del dia i fins i tot durant el vespre. Pel que fa a sensacions, avui dijous no esperem tanta suavitat com ahir dimecres i ho notarem bàsicament amb les temperatures màximes. Les temperatures estaran a la forquilla dels 14 graus mínims als quasi 24 màxims i això serà degut a la nuvolositat que no deixarà lluir el sol. No parlem d'un dia de pluja, sinó d'una jornada de ruixats de tarda que ens portarà un nou front que començarà a donar-nos algun ruixat de cara a la tarda vespre i que serà l'inici d'un nou episodi de variabilitat primaveral coincidint amb el cap de setmana i el començament de l'estiu climatològic i que alternarà temperatures més baixes del que tocaria per l'època, tramuntana moderada i inestabilitat que portarà possibles ruixats que s'aniran succeint amb estones de més nuvolositat i sol.
Doncs el Supermatí torna demà a les 8 del matí, com sempre. Que tingueu molt bon dia. Adéu.